Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Bona tarda, última setmana de campanya per les eleccions municipals del 26 de maig i les formacions podran fer una última presentació de les seves propostes al debat decisiu, organitzat per Ràdio Sabadell amb altres mitjans de la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, el debat tindrà aquest dijous a les 7 del vespre al Centre Cívic de Can Rull i comptarà amb la participació dels alcaldables de les 8 principals llistes, tot plegat sota la moderació del periodista sabadellenc Xavi Bundó. El debat decisiu es transmetrà en directe per tots els mitjans organitzadors.
En esports, el Sabadell ja està salvat del descens a tercera.
La victòria d'ahir per 0-2 davant de l'Olot ha evitat que els arlequinats depenguessin d'altres resultats per evitar el play-out. Amb aquest resultat, els arlequinats se situen en 12a posició amb 45 punts.
Aquestes informacions i tot el referent a la campanya electoral centraran al Notícies Vespre d'avui, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després de les pluges d'aquest cap de setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. S'esperen xàfecs i ruixats al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est pel creixement de nuvolades que deixaran el cel molt ennuvolat o localment cobert a la meitat nord del territori. Els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A la resta predominarà el cel poc o mig ennuvolat. La temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 20 i 25 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 18 i 23 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, la jornada serà molt semblant, amb xàfecs de nou a partir de migdia a causa del creixement de nuvolades. Malgrat tot, també podran afectar a punts del litoral central i sud. La temperatura continuarà pujant a causa de l'arribada d'una dorsal anticiclònica que portarà més estabilitat la resta de la setmana i una pujada notable de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze i 3 més a Montcada en sentit Barcelona. A la B30 hi ha 1,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud també per enllaçar amb l'autopista del Vallès i a la P7 2 quilòmetres de cues també a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt a aquesta hora entre Vallcarca i la Meridiana en els dos sentits. Passant pràcticament 6 minuts de les 7, ja quasi queden només 4 dies de campanya electoral i ara mateix en falten només 3, 72 hores, per al debat decisiu que enfrontarà els caps de llista dels 8 partits que ara tenen presència a l'Ajuntament de Sabadell. Aquesta casa, Ràdio Sabadell, coorganitza l'esdeveniment amb 3 mitjans locals més. El presentarà el periodista de RAC1, Xavi Bundó, format a l'emissora, i es farà dijous a les 7 del vespre al Centre Cívic de Can Rull. Aquest matí s'ha fet a la ràdio pública de la ciutat el sorteig de l'ordre de les intervencions.
Hi han assistit representants de totes les candidatures i de tots els mitjans. A banda de Ràdio Sabadell són i Sabadell, Nació Sabadell i Mola TV. Tots l'emetran en directe. El primer bloc del debat decisiu, Ciutat, l'obrirà Sabadell en Comú. El segon, País, Junts per Sabadell. El tercer, Pactes, Ciutadans. La ronda de minuts d'or l'encetarà Junts per Sabadell i la tancarà 100% Sabadell. Les 8 candidatures han explicat com preparen el debat. Eloi Cortés, del PSC, promet que hi parlaran en positiu i sobretot de Ciutat.
Doncs des del PSC i amb la Marta estem preparant el debat amb ganes de ser propositius, de parlar en positiu i de parlar de Sabadell, dels problemes que té ara i dels grans reptes de futur, com hem vingut fent durant tota la campanya i com continuarem fent fins que s'acabin en aquests pocs dies que ens queden, aquesta recta final, que encara ens queden unes quantes carpes i visitar alguns barris.
Juan Manuel Martínez, de Sabadell en Comú, destaca la feina que fa la seva candidatura precisament als barris.
Pues estamos yendo primero pues barrio a barrio, escuchando a los vecinos y todas las demandas que tienen, y luego pues con el programa que hemos hecho, con propuestas concretas, pues decirlo a la ciudad en un debate, pues que es muy importante y que esperemos que lo vea mucha gente de la ciudad.
Santi Valls, d'Esquerra Republicana, parla de plebiscit entre el PSC i Esquerra i destaca el caràcter decisiu del debat.
Doncs és un debat decisiu, un debat on clarament la cosa estarà entre dos partits, un partit que promet i es fa treball i esforç i honestedat i seguim aquest govern de transformació, o bé tornar al passat més fosc que té aquesta ciutat, on hi ha gent que ha liderat el projecte aquest que va estar atacat per la corrupció.
Nani Valero, de la Crida per Sabadell, diu que entomen el debat amb molta energia i moltes ganes.
Aquesta setmana tenim diferents actes, entre ells, evidentment, el de dijous, i a més tancarem la campanya el divendres amb un sopar a la plaça de les Dones del Tèxtil, al qual hi convidem a tothom. Seguirem transformant la ciutat, hem posat les bases, hem aturat la màfia i tenim moltes ganes de tirar endavant aquestes 800 propostes del nostre programa.
Ivan Ochoa, de Junts per Sabadell, remarca la importància del programa dels puigdemontistes.
Doncs, sobretot, enfocant-nos molt en programa. Tenim un programa fet des de Sabadell i per Sabadell, que està molt treballat, té moltes propostes, que està tot molt lligat, està dividit en tres blocs, però que no s'entenen un sense l'altre, i bàsicament estem preparant el debat en aquest sentit. Tenim el millor projecte de ciutat per Sabadell, som la candidatura que creiem que ha treballat més el projecte i que parla més de propostes i l'estem enfocant en aquest sentit.
Sergio Salcedo, de Ciutadans, confia en l'habilitat oratòria del líder taronja.
Home, doncs Ciutadans se la diu preparar amb moltíssimes ganes i amb moltíssimes il·lusió. Sabem que tots els debats són importantíssims, però aquest últim doncs segurament és el debat més decisiu. L'Adrià, el nostre candidat, ho sap, des del grup municipal ho sabem i ho preparem amb moltíssima il·lusió. I sabem que les qualitats del nostre candidat, ho ha demostrat en aquests últims 4 anys, són molt bones. És un dels regidors que ha demostrat doncs tenir una millor oratòria i conèixer la ciutat molt bé, les seves necessitats, i segur que en aquest debat ho farà molt bé.
Jordi Graner, de 100% Sabadell, remarca que el debat serà realment, com el seu nom indica, decisiu.
Estem en microcampanyes, el món de la política està canviant i en aquests moments el vot indecís cada vegada és més nombrós i la gent canvia a última hora. Per tant, debats decisius a última hora són importants i per tant nosaltres ho preparem, això, aquest tarannà sempre preparar bé les coses. Prepararem força bé, per descomptat.
I finalment, Cuca Santos, del Partit Popular, promet un debat de propostes per a la ciutat i no una baralla de fang.
Por supuesto que saldrán los errores que consideramos que ha tenido el gobierno actual, pero queremos ir en positivo y sobre todo explicar a los ciudadanos las mayores propuestas que podamos en el tiempo que tengamos de duración del debate y de soluciones a problemas reales y cotidianos de los ciudadanos que nos han ido trasladando durante este tiempo de campaña y durante los 4 años que ha durado el mandato actual.
El debat decisiu de les municipals 2019 de Sabadell tindrà lloc dijous a les 7 del vespre al centre cívic del barri de Can Rull. Podran assistir-hi 200 persones i l'entrada és lliure i gratuïta.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Marta Ferrés ha destacat avui des de Plaça Espanya que vol obrir l'aparcament subterrani de l'estació i connectar-lo amb el del passeig. Des del seu punt de vista, si això no s'ha aconseguit, és per la manca de lideratge que hi ha hagut amb les alcaldies de Fernández i Serracán.
L'alcaldable del Partit dels Socialistes ha començat l'última setmana de campanya treballant alguns dels temes principals del seu programa. Per exemple, que l'aeroport i l'hospital es converteixin en pols formatius de referència. A més, des de la Plaça Espanya ha demanat que el pròxim govern pressioni la Generalitat perquè obri el pàrquing subterrani.
Avui, per exemple, hem estat avançant en temes que ja sabeu que tenim l'obsessió del tema de l'aeroport, del tema del taulí, doncs, per fer tot un clúster de formació, un clúster d'investigació. Hem estat parlant ja amb diferents persones doncs, per veure si els hi sonava bé i els hi agradava. I, per tant, aquest un element important. I un segon element, aquí doncs, també a la Plaça Espanya, amb una línia també molt potent que portem en el nostre programa electoral, que és obrir doncs, tot l'aparcament que tenim aquí sota la Plaça Espanya, precisament dels ferrocarrils, poder-lo obrir a l'estació i al barri, que hi ha una manca d'aparcament i que pot ser una bona solució. No?
Un altre exemple de la falta de lideratge és l'enquesta que Esquerra va publicar dissabte, que apuntava a un empat tècnic entre els republicans i els socialistes.
La pròpia enquesta diu que l'ha fet Esquerra Republicana, per tant, home, si els propis Esquerra Republicana, que han sigut alcaldes d'aquesta ciutat, no es donen com a guanyadors, doncs ja et denota quin lideratge d'alcalde hem tingut, no? És a dir, penseu que en aquesta ciutat, quan hem tingut els altres grans altres alcaldes en aquesta ciutat, doncs evidentment sempre la disputa era doncs, si guanyaven per majoria o per majoria absoluta, no? En aquest cas, el principal exemple de fracàs d'aquest govern és precisament l'enquesta, quan et diuen doncs, que aquest govern no s'ha consolidat.
Avui l'alcaldable socialista també s'ha reunit amb representants dels funcionaris de l'Ajuntament per explicar el seu programa i com els poden afectar propostes com les externalitzacions del servei.
Sabadell en Comú desafia les enquestes i anima la militància a guanyar les municipals. L'espai de confluència que formen Iniciativa i Esquerra Unida, liderat pel regidor Joan Berlanga, va celebrar ahir el seu acte central i va tenir crítiques contra alguns dels seus companys de govern.
El govern actual hem trencat amb la corrupció del vostisme. Tots els partits i tots els companys que hem estat al govern. Però no tot el govern ha trencat unes dinàmiques vostistes de l'estil Bustos i de la representativitat. Jo no he anat 4 o 5 vegades a fer-me una foto amb un xaleco i amb un casc a veure les obres dels ferrocarrils. Jo no he anat a inaugurar 200 metres de carril bici amb una bicicleta amb els mitjans. Nosaltres quan hem fet teatre a les escoles o coral no ho hem fet això, perquè el nostre estil és un altre.
La candidatura va rebre el suport de l'eurodiputat i candidat verd al Parlament Europeu, Ernest Urtasun, i Marc García, secretària general del Grup Verd Europeu.
Durant l'acte va exposar la feina de transformació feta a les regidories d'Educació, Promoció Econòmica i Transparència, les tres en mans d'Unitat pel Canvi, i assegura que ells no fan política de grans gestos. L'eurodiputat i candidat dels Comuns a Europa, Ernest Urtasun, va repassar l'agenda per la pròxima legislatura europea, fixant sobretot eixos bàsics com l'habitatge, els drets socials i l'ecologia, una agenda amenaçada per l'auge de l'extrema dreta.
Socials, crec que els ajuntaments en els darrers anys han estat massa sols afrontant l'emergència social després d'anys i anys d'austeritat, i volem que el proper mandat del Parlament Europeu sigui el mandat de les polítiques socials i dels drets de ciutadania, no? I això jo crec que la gent ha de ser conscient que aquestes coses, doncs, aquestes tres exemples, com és el medi ambient, com és l'habitatge, com són les polítiques socials, que l'afecten en el seu dia a dia, les decidim també a Europa.
Un centenar de militants es van reunir al centre cívic de Sant Oleguer per seguir l'acte dels Comuns.
Per la seva banda, Esquerra vol que Sabadell es converteixi en la ciutat de referència de la Universitat Autònoma, una estratègia que implicaria convertir una part de la caserna en la unitat docent d'infermeria i medicina de l'Hospital de Sabadell. Els republicans també confien que l'obertura del barri de Covadonga al riu i la transformació de la Gran Via donin una nova centralitat al campus de la UAB de Sabadell.
La número 2 de la llista dels republicans, Elia Soriano, ha explicat les principals mesures que té pensades la seva formació per potenciar la rellevància de la Universitat Autònoma a Sabadell.
L'oportunitat que té Sabadell ara mateix és l'eix de la Gran Via. Cal aprofitar i convertir-ho en campus universitari gros, a treure més titulacions si pot ser. Ara mateix el campus universitari de Sabadell té 2.600 alumnes, n'havia arribat a tenir gairebé 3.000, per tant tenim capacitat per créixer amb el que tenim ja, i a més podem fer créixer cap a l'altre cantó de la Gran Via. Una de les propostes que tenim és ampliar la caserna o remodelar la caserna, la part de darrere, per poder traslladar la unitat docent del Taulí. I no només fer-hi campus docent, sinó establir laboratoris de recerca perquè s'hi pugui fer recerca de qualitat.
A part d'aquest equipament, el cap de llista, Juli Fernández, ha enumerat altres espais que poden prendre rellevància pel futur educatiu de la ciutat.
Com per exemple pot ser tot l'espai de Can Feu Gràcia, que creiem que és un espai idoni a l'estar a prop també d'aquest centre de formació tecnològica que farem per la instal·lació de start-ups, i també l'espai del riu, que és un espai que és singular, que si som capaços d'obrir-nos i aprofitar-lo, doncs també pot ser un bon espai per fer-hi instal·lació d'espais formatius i d'empreses innovadores.
Per a Fernández, la construcció de la balconada cap al riu Ripoll, que ha d'obrir el barri de Covadonga, i la pacificació de la Gran Via permetran que el campus sabadellenc de la UAP estigui molt més present a la ciutat.
També ha parlat avui d'educació la Crida per Sabadell. Els anticapitalistes aposten per un model transversal que impliqui la comunitat educativa, però també les associacions de veïns o les entitats que treballen al lleure. Alhora reivindiquen més equipaments per la ciutat, des d'escoles bressol, que són de titularitat municipal, a escoles i institut, que demanaran a la Generalitat.
Des del punt de vista de la Crida, els espais d'intervenció comunitària que gestiona la regidoria de participació podrien servir per coordinar tots els agents implicats en l'educació. Un exemple seria l'estructuració dels camins escolars segurs. Ho explica la número 3 de la llista, Anna Lara.
Creiem que l'Ajuntament té una doble tasca. La primera és garantir que puguin ser-hi, ja recaigui en obres, recaigui en pintura, el que sigui, i una segona tasca que és poder dinamitzar perquè tot el teixit associatiu del barri, les famílies, l'associació de veïns, els esplais, tot, puguin s'asseguri aquesta dinamització perquè puguin fer que els camins escolars siguin una realitat més enllà de que estiguin marcats al terra, no?
Per a l'ara, durant el pròxim mandat no hi pot haver excuses de manca de planificació i s'han de tirar endavant dues escoles bressol municipals i pressionar la Generalitat perquè compleixi amb la construcció de l'escola Virolet i els instituts de Can Llong i del Sud.
I el que caldrà és també preveure la necessitat d'una altra escola al districte 4 que cal reivindicar a Generalitat. També pels instituts, doncs, fer realitat tant el de Can Llong com el de Sud, que són instituts que funcionen però cal que tinguin el seu propi edifici, el de Sud començarà a funcionar, i caldrà un altre també a districte 2.
La Crida també defensa el dret de tots els alumnes de quedar-se a dinar al menjador escolar.
L'aparcament soterrat del passeig no s'obre per falta de voluntat. L'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, diu que falta un únic tràmit per poder-lo obrir, que l'Ajuntament i la Generalitat acordin el calendari de pagament dels 400.000 euros pendents perquè el pàrquing, que ha costat 3,4 milions d'euros, tres dels quals ja els ha assumit el consistori, passi a ser municipal. Ciuró assegura que la ciutat està perdent una oportunitat.
Però tot el retorn que tindrà, poder obrir aquest pàrquing del centre tant i tant temps tancat, per poder dinamitzar la zona i, sobretot, acabar de fer un passeig maco, atractiu, que sigui passejable, que tingui ombra i que sigui interessant per l'activitat comercial que ara està estancada en aquella zona de la ciutat, crec que no ens podem permetre per més temps endarrerir aquesta apertura del pàrquing.
El mateix passa amb la Gran Via.
Que els juntaires volen convertir en un espai pacificat amb dos carrils de pujada i dos de baixada i un bulevard central que permeti creuar a banda i banda. A més, avui han presentat les seves propostes en matèria d'habitatge.
Per Junts per Sabadell, l'habitatge a la ciutat serà una prioritat. Això vol dir que hi haurà una regidoria específica amb tècnics especialitzats en matèria d'habitatge per tal de fer diferents accions. Primer, construir habitatge públic a la ciutat sobre sòl municipal que no costi més de 450 euros al mes, que sigui destinat a joves i a gent gran i que, a més, l'habitatge per la gent gran sigui habitatge dotacional. Què vol dir? Doncs habitatge que tingui a la vora tots els serveis bàsics per a les persones grans.
També volen potenciar la rehabilitació i negociar amb la Sareb pels habitatges tancats.
Ciutadans vol subvencionar el comerç local per tenir més eixos comercials a tota la ciutat. El candidat del Partit Taronja aposta per reduir els impostos locals, bonificar el pàrquing de la zona blava, així com ampliar l'eix central del nord al sud i a zones més allunyades com Torre Romeu. Adrián Hernández ha assegurat a Ràdio Sabadell que l'esmena que s'ha aprovat avui al ple a proposta del seu partit va en la línia del seu programa.
S'ha aprovat una esmena de Ciutadans pel tema de subvenció i dinamització comercial que va en la línia de, sobretot, de recolzar aquelles associacions comercials que tenen més dificultat, més petites, a l'hora d'organitzar i dinamitzar les seves àrees, no? Nosaltres volem dinamitzar no només l'espai central i l'eix Macià, sinó tot l'eix comercial de la ciutat, no? Avinguda Matadepera fins a Creu de Barberà.
Sobre l'enquesta que publicava el diari de Sabadell dissabte i que mostrava una victòria d'Esquerra Republicana de Juli Fernández, Hernández ha descartat fer qualsevol comentari i ho ha qualificat de propaganda.
No comentem notes informatives de partits polítics. Llavors, si un mitjà de comunicació compra la propaganda d'un partit polític, doncs és responsabilitat del mitjà de comunicació, però no, nosaltres no comentem les notes informatives dels partits.
Com a resposta, Ciutadans apel·la que el vot constitucionalista vagi a la seva formació per evitar que el govern que surti de les eleccions de diumenge compti amb alguna força independentista.
100% Sabadell vol descentralitzar, concentrar i gerencialitzar l'administració per agilitzar l'Ajuntament.
El número 3 de la formació, Jordi Graner, aposta per traslladar alguns serveis als barris. Alhora planteja concentrar tots els tràmits en un nou edifici de l'Ajuntament que s'ubicaria a l'Eix Macià i, finalment, per contractar un gerent.
Per agilitzar i modernitzar aquesta administració consisteix en gerencialitzar, sobretot posar una figura de gerent dintre de l'Ajuntament, una persona que a més ja tenim triada, un expert en gestió pública, i després tots els departaments han de tenir experts també en gestió pública, tant de dins de la casa com de fora, per fer una administració que resolgui aquesta lentitud i aquest calvari que moltes vegades significa la relació amb l'administració.
A banda, 100% Sabadell planteja la creació de l'Institut de Cultura de Sabadell com a eina per col·locar la ciutat en el mapa de la cultura catalana.
I acabem, el Partit Popular confia mantenir la representació Sabadell, que podria estar en risc, segons l'enquesta d'Esquerra que dissabte publicava el diari de Sabadell.
El cap de llista Esteban Gessa és prudent i està convençut que els votants premiaran l'oposició responsable que el PP diu ha fet.
S'ha de ser molt curós. Nosaltres esperem, d'alguna manera, a la veritable enquesta, que són les eleccions municipals. És important també que la mateixa enquesta diu que hi ha un 30% d'indecisos.
Esteban Gessa recorda que davant de qualsevol iniciativa que beneficiï la ciutat, el pròxim govern podrà comptar amb els populars. El cap de llista va assistir ahir al partit del Llano de Can Puigcener, a la romeria de Sant Sebastián de los Ballesteros i al decisiu partit del Centre d'Esports a Olot.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell. Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I una altra notícia del dia, les noves incorporacions al nomenclàtor de Sabadell ja han entrat en vigor. L'última junta de govern del mandat ha aprovat avui definitivament la incorporació dels noms de Patricio Peñalver, Cipriano Martos, Clara Campoamor, Pipi i Dones del Tèxtil. Això suposa més la supressió dels noms d'alcalde Mercet i Antoni Llong a les dues places del centre. Tot plegat després que el 7 de maig passat es deixessin en espera aquests canvis arran d'una al·legació per part d'un ciutadà demanant que no es retirés el nom d'alcalde Mercet, una petició que el govern ha desestimat.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El Centre d'Esport Sabadell continuarà un any més a segona divisió B. El triomf a Olot per 0-2 davant més de 1.500 aficionats arlequinats va fer que l'equip ni tan sols hagués de mirar què passava en altres escenaris i acaba la Lliga finalment en 12a posició amb 45 punts.
I el gran protagonista de la tarda va ser Pol Ballesteros amb un doblet, el primer aprofitant una errada dels olotins, el segon, als dos minuts de la represa, una autèntica obra d'art. L'atacant cedit pel Nàstic de Tarragona es mostrava així d'eufòric.
Vaya día, tío. Increíble, increíble. La verdad es que, joder, una emoció increíble. Lo necesitábamos. Amb aquesta gent era impossible no treure bon resultat d'aquí.
I un altre dels grans artífexs de la salvació ha estat el tècnic Antonio Hidalgo. El balanç del de Can Ovelles ha estat de 4 victòries en les 7 jornades que ha estat al front de l'equip. Hidalgo no podia contenir l'emoció després del triomf a Olot.
És un dia molt, molt important per mi perquè són moltes, moltes emocions... Juntes han sigut 7 setmanes molt dures, amb molt de treball, amb la meva família a fora. Fa 4 anys vaig marxar del Sabadell amb una espina molt grossa i això era un repte molt important per mi i ho hem aconseguit.
El descens directe queda finalment per Teruel, Peralada i Conquense, mentre que l'Alcoyano jugarà play-out. Més enllà de la salvació, el municipal d'Olot va córrer el rumor que el Sabadell estava classificat per la Copa. Tot i que la federació no ha volgut confirmar ni desmentir res, tot fa indicar que els arlequinats no hi estan classificats.
I a la primera catalana, el Sabadell Nord no està salvat matemàticament, però sí virtualment, a falta d'una jornada perquè acabi la Lliga. La victòria per 0-4 al camp del Farners deixa els de Can Uriac en una situació molt favorable.
De fet, els arlequinats s'han situat novens a la classificació després d'aconseguir un triomf que feia 8 jornades que resistia. Quico Díaz, l'entrenador del Sabadell Nord, admet que l'equip s'ha tret un pes molt gran de sobre.
Fue sacar de una mochila que íbamos arrastrando ya desde el día del Lloret, ¿no? El día del Lloret fue un partido sensacional y a partir de ahí fueron un cúmulo de muchas circunstancias lo que nos han ido haciendo que cada semana, por desgracia, no pudiéramos puntuar o no pudiéramos ganar, y la verdad que el resultado ahí en Farnés, porque entre otras cosas era jugarte el depender de otros esta semana, ¿no?
A l'última jornada, amb un empat a casa contra el Banyola seria suficient per certificar la permanència i només una derrota combinada amb una carambola de resultats enfonsaria els de Can Uriac.
Per 17a vegada en la seva història, l'Estralpul Natació Sabadell s'ha proclamat campió de la Lliga Premat de Waterpolo femení. El club amb més títols del palmarès d'aquesta competició també afegeix una nova fita en el seu llibre de rècords particular. Mai abans cap equip havia aixecat el trofeu 9 anys seguits.
Aquest cop les de David Palma han hagut de suar de valent contra un Sant Andreu que en el segon partit disputat dissabte a la Pere Serrat les va tornar a portar al límit, com reflecteix el 13-16 en el marcador final. Els atacs es van imposar a les defenses. L'Estralpul va trencar el partit en el tercer quart de la mà d'una inspirada Maggie Stephens, autora de 4 gols el dia del seu comiat. Una eliminatòria exigent per al club, tal com explica la jugadora Marina Cordobés.
Han sigut molt semblants els dos partits i sobretot molts gols, massa inclús, i bueno, jo crec que Sant Andreu és un equip que s'ha reforçat molt, que s'ha notat que han entrat amb moltes ganes de voler guanyar-nos i bueno, també és guai jugar aquests partits així que estan ajustats al marcador fins al final i després s'agraeix més la victòria, és més guai.
Al final, cinquè títol de la temporada, Copa Catalunya, Supercopa d'Espanya, Copa de la Reina, Eurolliga i Lliga. David Palma, l'entrenador, però no es conforma i ja pensa en el sisè.
Quan fitxem i el configurem és per guanyar-ho tot, amb la màxima ambició a Europa, que sabem que és molt difícil i no sempre s'aconsegueix. Aquest any hem aconseguit estar a totes les finals i guanyar-les i bueno, ja pensar, jo ja penso la Supercopa d'Europa, que em fa molta il·lusió fer 6 títols i bueno, a descansar i començar a moure el mercat.
Un mercat que de fet ja s'ha mogut en les últimes hores. Bea Ortiz ha anunciat el seu adeu de l'Astralpool després de 3 temporades i avui també el diari de Terrassa ha informat de la marxa de Paula Leitón al Terrassa.
I després de penjar-se a la plata a l'Open de Wimbledon d'esquash, Iker Pajares donarà un salt important en el rànquing mundial, entrant ja en el top 50.
De fet, aquest era l'objectiu que s'havia marcat l'esquashista sabadellenc per aquesta temporada. Tot i caure a la final de Wimbledon contra el favorit Marwan El Shorbagi, Pajares es va desfer de jugadors de molta entitat com Omar Mossad o James Wilstrop. El del Malibu Esportiu creu que encara pot escalar més posicions en el rànquing.
Ha estat un somni, algú totalment inesperat que em farà saltar en els rànquings mundials, una barbaritat, em farà entrar al top 45 i si ho faig bé aquí a Israel, potser qui sap top 40. Així que és un pas de gegant, no? L'objectiu era entrar als 50, però potser entro fins i tot al top 40 ja a final de la temporada.
El pròxim repte de Pajares, doncs, serà el Migdal Insurance PCA de Tel Aviv, un torneig dotat en 11.000 dòlars i on Pajares parteix com a un dels favorits a la victòria final.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 20 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.